És obvi, és evident que no la saludarem a tota, a la Junta Directiva de la Penya Barcelonista. Bé, els podem saludar des d'aquí si ens escolten, però avui tenim a una petita representació, o una gran representació, com es vulgui veure. El seu nou president, en Joan Carbonell i Soler. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
I en Jordi Cubillos, que també és membre d'aquesta nova junta directiva. Jordi, bon dia.
Bon dia, en tot cas ja un petit aclariment i
matís?
Entrem en
sí?
Matèria.
Matís, sí, matisem tot el que calgui.
Sí, no sóc membre de la junta.
Ostres, doncs...
No,
l'he vessat, perdó.
En tot cas, el que resulti, permeteu-me que ho expliqui ara ja amb permís del president. Aquesta nova junta, per mi, un dels grans èxits que ha aconseguit tot just entrar és crear aquesta unanimitat, aquesta simpatia, aquestes ganes de fer coses, uh-huh. Sobretot amb un ànim molt, molt, molt participatiu. Llavors, no solament treballen amb tirar endavant aquesta penya els membres de juntes, sinó que la junta és molt oberta i hi ha tot un seguit de socis que formen part del que en podríem dir, doncs, en un ajuntament se'n diu òrgans consultius, no?
Ah, exacte.
La participació ciutadana, doncs el nou president el que ha volgut és que aquesta junta sigui absolutament oberta, que tingui molta participació, no participació ciutadana, en aquest cas participació de socis,
i
jo estic en aquest context de socis que participem en tot allò que la junta vol tirar endavant.
Perfecte, doncs, fet l'aclariment, fet el matís, escolteu, Joan, com s'hi fiqueu?
Bé, tot va venir arrans de que l'anterior junta volia fer un canvi de seu i llavors vam començar a crear un grup, vam començar a fer reunions i vam dir, bueno, sabíem que el novembre venien eleccions i vam decidir presentar una candidatura. I va resultar que va ser candidatura única, amb la qual vam quedar proclamats president i tota la junta que m'acompanya.
Mm-hmm. Aquest va ser el principal motiu, el fet que hi hagués aquest possible canvi de seu? Això va ser el que bàsicament va moure la gent?
O? No, jo diria que això va ser el detonant.
El detonant.
El detonant, perquè a l'hora d'aquestes reunions que diu el president van anar sorgint 1, 2, 3, 4, 6 temes, 8, 10, 12 inquietuds, 15, 20, 30 propostes de coses noves a fer o de coses a millorar o de coses a recuperar. Parlant de recuperar, per exemple, una de les coses que molts dels que participàvem en aquestes reunions era les ganes de recuperar socis, perquè teníem constància d'amics, de coneguts que s'havien donat de baixa. I, ja dic, el fet concret de la intenció de canvi de seu va ser el detonant perquè ens ajuntéssim tots aquests socis que teníem ganes de millorar les coses, de fer-les doncs, millor, senzillament. I bé, a partir d'aquí va ser quan pràcticament sense una intenció prèvia, ni molt menys, es va anar conformant doncs, un grup molt concret que són els que després es van presentar.
Malgrat tot, sou un dels que creieu que a la penya no li calia un canvi d'ubicació, de seu, Joan?
No, que pensem que no calia un canvi de seu. Allà portem molts anys, va costar molt l'expresident senyor Enríquez baixar-la des del carrer de la Lluna al centre del poble i anar-nos-en, no sé, potser una mica cap a les afores ho veiem no massa convenient.
Mm-hmm. Saben, com ens va explicar també en el seu dia, fa unes quantes setmanes, que l'antiga junta, la presidida pel senyor Jordi Avellan, doncs, tenia aquesta intenció de traslladar la seu a l'Esports Bar. Eh?
Sí, sí. De
aquesta
manera
era la proposta, en qualsevol cas, aquí va quedar. I...
Sí, es va quedar... Potser es va quedar en mitja proposta fins i tot perquè l'assemblea en què s'havia de parlar d'això va ser una assemblea que la pròpia junta anterior va reconèixer que l'havia plantejat malament, ells van aduir errors en el plantejament d'aquesta junta o d'aquesta assemblea perquè en l'assemblea figurava com un punt de l'ordre del dia de les coses ja fetes o ja assumides, no com una proposta perquè el soci pogués debatre o pogués donar la seva opinió, sinó que això van manifestar que es tractava d'un error i que en tot cas més endavant ja se'n tornaria a parlar. No hi ha hagut oportunitat de tornar-ne a parlar perquè la següent assemblea ja va ser l'última de la junta anterior i venien ja eleccions.
Mm-hmm. En qualsevol cas, i deixant una miqueta davant d'aquesta qüestió, com heu trobat la penya? Joan.
Bueno, tenim que fer un esforç de posar-la potser més al dia, vull dir, el llistat de socis... també, no sé, els temes informàtics o això, pues, estem fent un gran esforç i vull dir, estem modernitzant-la en general, per dir-ho d'alguna manera.
Com es diu en aquests casos, posar-la al dia, actualitzar-la, revitalitzar-la, no sé quina seria la paraula.
Sí, totes tres. Actualitzar-la, posar-la al dia, revitalitzar-la. També s'ha de reconèixer que, i amb això no s'hi pot fer res, l'època en què ha entrat aquesta nova junta amb portes de Nadals...
No és la millor, potser.
No és la més adequada, perquè s'ha de fer una doble feina. Primer, posar-se al dia absolutament de tot el que hi ha, perquè la junta anterior doncs, ha anat traspassant, lògicament, en tot el que són documents, els comptes, els llibres, les qüestions legals, les relacions amb el Barça, el llistat de socis, etcètera.
El traspàs de poders, com es diu,
el traspàs de poders, i la junta nova ha d'anar assumint, primer estudiant tot el que hi ha, per veure que no hi hagi cap cosa que pugui ser problemàtica, si les qüestions legals són totes correctes, però al mateix temps que estan fent tota aquesta repassada, doncs ja ha començat a fer actes, perquè una de les intencions precisament del president, i una cosa que ha agradat moltíssim amb tots els socis que ja dic que li donem suport, tot i no ser de junta, i altres socis que col·laboren, el president sempre havia tingut l'idea d'obrir moltíssim la penya, però que es visualitzés a més aquesta obertura. I llavors ja han començat a organitzar actes, que si la recollida de joguines d'acord amb els bons amics del CAU, si el quinto solidari per la Marató, que en lloc d'una edició va tenir tant èxit que se'n van tenir que fer dues, etc.
La cata de vins, també,
la cata de vins, que dirien que potser va ser el primer acte així,
amb el que es veu estrenar,
diguem-ho
així.
Llavors la junta està tenint molta feina en compaginar les festes i la família, diguem-ho clar, amb el revisar tota la documentació i tota la paperassa i tota la qüestió legal, amb, a més, doncs, no parar aquest voler, no parar de fer actes nous i de fer coses atractives i fer el cap, integrar-se més en la vida associativa del poble, que és un altre dels objectius d'aquesta junta.
Perquè quants socis té ara la penya, ho sabeu?
La penya, l'anterior directiva ens va passar la relació de socis i eren 293. Nosaltres, en un mes que portem, hem fet uns 30 socis nous.
I la idea és, suposo, que aquesta massa social vagi creixent, vagi augmentant.
Sí, la idea és créixer.
Com ho voleu fer? Teniu alguna idea? Bé, bàsicament doncs, amb el que comentàveu, d'anar organitzant activitats que la gent s'engresqui, que entri a la penya.
Sí, una és aquesta, que es visualitzi molt l'activitat de la penya, i aquestes activitats, ja dic, s'integrin molt en el tarannà tan associatiu i tan festiu i tan lúdic d'un poble com Sitges, participar en el màxim possible d'esdeveniments i que es vegi que la penya hi participa, i independentment sí que s'està preparant, la Junta està preparant de cara al gener una campanya específica, allò que se'n diu campanya de captació de socis. Però bé, això és una cosa que ajuda, però si aquesta campanya de captació és un màrqueting, diguéssim, però que no obeeix a una realitat, doncs difícilment es captaran socis, per més que, ja dic, que és interessant fer aquesta campanya específica. Però el més important és obrir la penya a tothom, que es vegin moltes activitats, que la penya contínuament estigui fent coses, de manera que sigui molt atractiu a la gent fer-se socis de la penya, i penso que aquests 30 i escaig de nous socis s'han aconseguit per això.
Sembla mentida, però evidentment no és el millor moment, probablement perquè econòmicament doncs, la gent està patint, però sí, és un bon moment a nivell de Barça. A nivell de Barça, evidentment, Joan...
Sí, el Barça està funcionant. Podríem dir que l'únic que potser funciona al país és el Futbol Club Barcelona.
Sí,
aleshores, vull dir, la gent doncs, té tirada a apuntar-se o fer-se soci de la penya del Barça.
Perquè de què ha de servir ser soci de la penya barcelonista, més enllà de pagar la quota cada any i...
Jo penso que hi ha força avantatges.
Aquí està com sempre l'oferta i la demanda, no?
Hi han de ser aquests avantatges. Un avantatge, ara en direu si una mica... En fi, digueu-me el que vulgueu, però aquest sentiment barcelonista que pot tenir per qualsevol altre club o per qualsevol altra cosa, per qualsevol altra matèria. Bé, doncs els que tenim aquest sentiment barcelonista ens agrada molt compartir-lo. I... l'exemple, hi ha partits del Barça que tothom, o gairebé tothom, té l'oportunitat de veure el partit tranquil·lament a casa seva.
Sí.
Allà solet, que no l'empipi ningú, si tens criatures agafes la criatura i el poses a la seva habitació amb una tele auxiliar que miri dibuixos, i tu tranquil·lament i sol veus el partit del Barça. No, tenim ganes de compartir aquest sentiment, de cridar l'eufòria d'un gol, etc, etc. I això on es fa? Doncs a la Seu, sí. A la penya. Per això cada cop que hi ha partit està ple i a rebentar, i cada cop volem que sigui més. Aquest, per exemple, és
un... seria un dels reclams.
Seria un dels reclams, sí. Però hi hauria tot un altre seguit. La cata de vins, que deies tu, era gratuïta pels socis, i el que no era soci havia de pagar, crec que eren 5 euros. L'autocar és molt còmode, anar a veure partits del Barça sense necessitat d'agafar el cotxe, la despesa que suposa, donar voltes per aparcar, paga un pàrquing, etc, etc. En canvi, vas amb l'autocar de la penya, llavors una altra de les coses que pot ser un avantatge pel soci és el preu de l'autocar. El que sigui soci tindrà un preu, i el que no sigui soci tindrà un de diferent. Els sortejos que ja s'han iniciat, en tot cas no vull revelar cap secret, però hi ha una qüestió de sortejos i de petits avantatges més pel soci, i altres coses més que en un futur molt, molt immediat també se'n farà la seva publicitat, perquè tinguin, els socis realment tinguin un avantatge, i hi hagi una diferència entre ser soci de la penya o no ser-ho.
Ha costat trobar gent per formar part de la Junta?
Bueno, pues no.
Perquè, evidentment, ens costa, a l'hora de decidir-nos, sí, de formar, no només de la penya barcelonista, sinó de qualsevol junta, de qualsevol activitat o associació o entitat.
Bueno, no va ser fàcil, perquè el moment de juntar la candidatura, pues tothom, entre la feina, la família, jo no puc, aquestes hores no em va bé, i bueno, va costar una mica, però finalment ho vam aconseguir.
Qui sou?
Mira, el vicepresident, en Josep Maria Díaz i Sarrió. El secretari, Albert Rossell i Plana. El tresorer, Jordi Gràcia Panyella, en Futre.
En Futre, sí.
El vocal, el seu pare, Josep Gràcia i Garcia. També vocal, Ricard Llurià i Benazet. També vocal, Manel Aleacar i Zapata. Vocal, Gerard Enríquez i Almiñana. I jo, com a president, Joan Carbonell i Soler.
En fi, aquesta és la junta que composa aquesta...
Sí, aquesta és la junta que composa la penya barcelonista de Sitges.
Més enllà del que deia el Jordi, d'aquest nucli de col·laboradors que també estareu allà per donar un cop de mà, si cal.
Sí, un cop de mà, i a la mesura de les possibilitats, lògicament no s'obliga ni s'apreta a ningú, doncs fer el que la junta ens demani. En fi, al cap, d'alguna manera, i s'ha encetat un sistema que jo el trobo molt, molt, molt atractiu, de reunions, no se'n pot dir reunions informals, en tot cas en podem dir una mena de reunions obertes de la junta amb els col·laboradors, que s'escolta tothom, i es fa, doncs, aquest exercici de participació molt, molt oberta. Més que res perquè, i a mi em consta, i amb el Joan en havíem parlat moltes vegades, ell el que no volia és ser un president presidencialista, és a dir, que a l'hora de prendre decisions, naturalment, que si s'han de seguir els camins que s'hagin de seguir, una decisió important per la penya, com pugui ser una pujada de quotes, ja sé que fa de mal parlar això, però
sí.
Ho ha de ser d'una assemblea, molt bé, però aquest o molts altres temes, prèviament debatre'ls amb el soci, amb els col·laboradors, amb la gent que vulgui, per saber l'opinió de tothom, perquè tothom pugui dir la seva abans de que no arribi el cas en què s'hagi de prendre una decisió i l'hagi de prendre unilateralment el president.
D'acord, sí.
El president sempre serà el president, sempre serà el que tindrà en ocasions en què la Junta hagi de votar el que sigui, doncs, el vot de qualitat, té les prerrogatives que té, però sobretot, ja dic que és una cosa que ens va convèncer a moltíssims dels que hi col·laborem, el Joan té la idea d'escoltar a tothom i donar allò que es diu, no?, donar canxa a tots els socis. Penso que és un altre dels atractius per fer-se soci d'aquesta penya.
Què val ara fer-se, o ser soci de la...
Mira, ser soci de la penya actualment val 15 euros a l'any,
no
trobo que no és,
sí,
car,
no és una quantitat
desorbitada,
vaja.
I els jubilats paguen la meitat, que en paguen 8.
La intenció és pujar o...
El primer any mantindrem les quotes, perquè any... si no diran, mira, aquests acaben d'entrar i el primer que ens fan és pujar les quotes.
Sí.
Doncs no, aquest primer any mantindrem les quotes. Si bé tinguem en compte que ara el Futbol Club Barcelona ens cobrarà 2 euros per cada soci i a part 50 euros per penya.
Ah, sí?
Que això és una mica un lastre, diria jo.
Ja.
Sí, perquè ha posat a disposició, a canvi també posa a disposició de les penyes, doncs, un programa informàtic molt interessant per mantenir el cens diari. És obligació de totes les penyes mantenir actualitzat el cens i comunicar-lo automàticament en què es produeixin canvis al Barça.
Sí.
No? I bé, això no estava perfectament al dia. a canvi d'aquest programa que ens posen a disposició, ens cobren una mena de quota de manteniment.
D'acord.
Ara, és interessant i val la pena tenir-ho, perquè així també entenem que és un servei que es fa al Futbol Club Barcelona, perquè si sap exactament en tot moment quants penyistes té, qui són i on són, i també va bé pels propis penyes.
Suposo que això també va en funció al tema que hi ha hagut molt últimament, que és la reventa d'entrades. Per tenir localitzat quan regalen empades a una penya, a veure quin soci van i el tenir localitzat.
Mm-hmm. Tinc entès que per penya són dues entrades les que actualment el Barça...
No ho sabem, dues o tres, depèn de la quantitat de socis, vull dir...
Depèn. Sempre són poques, evidentment,
són poques.
És evident, però clar, són tantes les peticions també i tants els...
Jo entenc que el Barça vol
un
control el més exhaustiu possible per evitar picaresca. No seria el cas potser de la penya de Sitges pel número de socis, però tingueu que una penya que sigui de Barcelona ciutat o una penya d'una gran població, Tarragona, que té una gran penya... Evitar la picaresca de, com que jo tinc 5.000 socis de la penya, demano això per aquest i per l'altre, a veure, ja. Ho volen tenir ben controlat i saber qui són els socis penyistes i d'aquests qui són els que són socis del Barça, que no és cap obligació, pot ser soci de la penya i no ser soci del Barça, per exemple, no? Penso que és un major control que bé, nosaltres ja estem completament d'acord.
Quin sentit té avui en dia una penya en relació amb el Futbol Club Barcelona, evidentment?
Home, una penya el que té és una associació, un sistema d'associar-se, i en aquest cas el nexe que ens uneix és el futbol. Hi ha molta gent que li agrada el Futbol Club Barcelona, però no té els mitjans o no té l'oportunitat d'anar al camp cada 15 dies, i llavors a través de la penya viu el futbol d'una manera molt associativa.
Mm-hmm. Sí, i Sitges encara té una mica més de sentit pel que deia abans. Sitges és un dels pobles que té més associacions per càpita, tot tipus. Sobretot aquestes lúdiques, culturals, etc. Llavors, doncs, aquí també té molt de sentit que hi hagi una penya, i ja ho he dit abans, la penya no es centra únic i exclusivament en anar a veure partits del Barça, bé sigui per la tele, bé sigui agafant l'autocar de la penya i anant al camp, o amb excursions, que ja se'n comencen a preparar quan el Barça juga fora, sinó el de participar el més activament possible en tots els tinglados, festes i festetes que es donen en aquest poble, que són bastantes.
Que són unes quantes, que són unes quantes. Diem que un dels grans cavalls de batalla és, com dèiem al principi de la conversa, el local, o ha estat, o no sé si ho continua sent. En qualsevol cas, com està el tema del local? Fins a quin punt la penya a hores d'ara també ha de pagar el lloguer del local? Com està tot això a hores d'ara?
És un tema que està sobre la taula i que en una propera reunió de Junta es tractarà. Per tant, ara no seria gens oportú parlar de res concret, perquè és un tema important, fins i tot diguéssim que prioritari, però que la penya o la Junta de la penya el té, allò que es diu, sobre la taula per tractar-lo en profunditat en properes reunions.
En qualsevol cas, n'heu parlat amb l'antiga Junta?
Bé, ells van traspassar el que hi havia, però ells com a socis que són ara, naturalment tenen els mateixos drets i les mateixes oportunitats que la resta de socis per, ja dic, en aquesta participació tan oberta, que ja han expressat les seves intencions, les seves voluntats o el que vulguin, oi? El respecte, però en tot cas serà la Junta actual la que decidirà el que cregui més convenient.
Perquè són dos mons diferents, o són dos mons que han d'anar molt, molt donats de la mà? És a dir, una part de la penya és el bar o el restaurant, digue-li com vulguis, i l'altra és la pròpia penya, l'activitat que pugui generar, no?
Sí, el més ideal seria que anessin de la mà, però no és descabellat que anessin molt separats, a pesar de que la Junta actual pensa que haurien d'anar el més de la mà possible, per una qüestió molt, molt senzilla, que és d'aprofitament mutu. Si l'activitat de restauració és atractiva i ho fan allò que es diu bueno, bonito, barato, i capta molta clientela, és molt fàcil que alguns d'aquests siguin futurs socis de la penya com a associació, i a l'inrevés, si la penya organitza actes a la seva seu, que coincideix amb la seu d'un bar, doncs també aportarem clients els que explotin el bar. Per tant, és una simbiosi. Ara, això s'ha de lligar molt bé en tots els temes, ja dic, tècnics, legals i... En fi, ja dic, és un tema que té...
En qualsevol cas, ja acabo, per matar el tema, us preocupa aquesta qüestió?
No.
No.
No, el dir que no, el que vol dir és que el que no ens preocupa és la solució definitiva que es doni, que serà segur la més adequada pels interessos de tothom. Sí que ens havia preocupat el punt en què es va agafar aquest punt d'incertesa. Deixem-ho així, punt d'incertesa ens preocupava a títol particular a partir d'aquesta nova junta, almenys jo particularment, i puc parlar també en nom de molts socis, no ens preocupa perquè estem convençuts que la junta sabrà resoldre-ho amb claredat, que és molt important, amb claredat, amb transparència i donar una solució més adequada.
Ho pregunto bàsicament també perquè des de fora també un té la sensació que la junta sortint en aquest cas no ha acabat massa bé el seu mandat. És una sensació errònia aquesta, Jordi i Joan? O...
No, ha acabat bé, crec jo. Va dir que no es presentava a la reelecció, estaven lliurement a presentar alguna altra candidatura, no van voler-ho fer, pues, jo crec que ha acabat bé.
No, les percepcions sempre són molt, molt personals.
És evident, és evident.
Però jo et diria que institucionalment parlant...
Ho dic perquè, evidentment, aquest possible canvi de local va portar una acció d'un seguit de socis a l'estiu, estem parlant, em sembla, del mes de juliol.
Sí.
Allò va crear un... entre cometes, un rebombori.
I això... insisteixo, són percepcions personals, sí. Jo la percepció personal que vaig rebre en aquell moment és que hi havia un desacord entre molts socis en respecte al que semblava una decisió ja presa de la Junta. Però bé, el que hi hagin socis que estiguin en desacord amb la Junta no significa que aquesta Junta quan acabi ni bé ni malament, no hi té res a veure en absolut, i a més una Junta que ha durat tants anys, de cap de les maneres es pot considerar si ho ha fet bé o malament pels últims 5 minuts o per l'últim any o pels primers 6 mesos en què quan ho van agafar segur que anaven tan estressats com va la Junta actual. S'ha de valorar en tots els 12 anys crec que són que han estat de Junta, per tant, i la valoració a més ja la va fer el president en el seu discurs quan el van proclamar president, va fer un discurs jo crec que molt, molt mesurat, molt, molt rumiat i que d'alguna manera felicitava i donava les gràcies a la Junta sortint per tots els èxits aconseguits, per tant, és el que hi ha.
Fins a quin punt són bons els consells d'antics membres de la Junta? No sé, em venen al cap noms mítics de la penya de Sitges, com en Ràfols, com en Bernès.
No, són molt bons perquè ells porten una experiència, nosaltres partim de zero i llavors...
No, ho dic perquè quan parles de la penya sempre et venen al cap...
Sí, ara que ho heu dit, els noms, no? Són dues persones mítiques, crec que la penya, el senyor Lluís Ràfols i el senyor Josep Bernès, els que els envia una cordial salutació. I les seves ajudes pues, sempre són molt bones perquè ells tenen una experiència de molts anys i llavors, escolta, això com ho faries? Pues així o aixà, i llavors tu ja vas una mica guiat.
Qualsevol cas sempre és bo doncs, que aquesta gent t'aconselli o com a mínim...
No solament és bo, sinó que jo crec que és importantíssim i necessari que hi hagi aquest flux de certes informacions.
De comunicació, vaja. Sí, sí.
I de fet... I està funcionant així, oi? Perquè a veure, fa una setmana crec que hi va haver un dinar, no era cap dinar oficial de Junta ni res, però van coincidir un dinar allà al local en què hi havia membres de la Junta actual, membres de la Junta anterior, membres de la Junta anterior a l'anterior, hi havia l'expresidenta, hi havia allà tots amb una taula estupendo, parlant del Barça, parlant de les seves coses, preparant les festes, va anar molt bé. Ara fa 4 o 5 dies vam fer un petit acte, no era un acte allò públic, sinó que era un acte
més
íntim, que va ser, diguéssim, el donar-li un sentit al pessebre. Allà els que porten el bar van fer un pessebre estupendo, maquíssim. Jo recomano a tothom que sigui pessebrista o li agradi el tema que vagi a veure el pessebre aquí a la barra, i vam tenir doncs, l'honor de que el rector de la parròquia va venir expressament per fer oficialment aquesta inauguració del pessebre, ens va dedicar una pregària exclusiva que havia preparat ell per aquest pessebre, i vam compartir doncs, una estona i vam fer una mica el vermutet després. També en aquest acte, ja dic, en acte íntim, també va resultar que hi havia el president, naturalment, el vicepresident, membres de la Junta actual, socis i membres de la Junta anterior. Per tant, ja hi és aquest tarannà, sí, eh? Ja hi és, i sobretot amb algunes de les persones que heu nombrat aquí, com el Ràfols o el Bernès, vull dir, això ja hi és.
En qualsevol cas, el Barça uneix més que no pas desuneix. potser en èpoques anteriors desunia més que unia, però ara...
I això ho hem de provocar, en una època... I jo sempre poso un exemple, quan parlem del Barça, per diferenciar l'època actual de l'anterior. I quan dic anterior, a vegades potser em remonto a una mica més anterior, no? Mm. Era allò de que ens marcaven un gol... I ja s'acabava, allò era... S'ensorrava el món.
Sí, estripàvem el carnet, eh?
I estàvem convençuts de que no faríem mai més res. En canvi, ara ens en marquen un, ens en marquen dos, i diem, bé, ara ja remuntarem, ho tenim claríssim, no? Bé, ens hem marcat un gol, ah, molt bé, això vol dir que ara n'haurem de marcar com a mínim dos o tres, per assegurar, i a sobre és que els marquem. És això.
Hi ha una confiança cega, no? Com viuen el Barça, la gent amb qui avui parlem aquí a la ràdio. En Joan, com viu el Barça personalment?
Bueno, jo tinc la sort, puc dir que sóc un privilegiat en aquest aspecte, que cada 15 dies o quan hi ha partit a l'estadi, vaig a l'estadi amb l'autocar de la penya.
Ets dels que fitxen sempre?
Som dels que fitxem sempre. Com deien en broma, si tu no vas a l'estadi el partit no comença.
Està bé això, està bé.
I els altres partits que juguen a fora, doncs els veig lògicament a la penya barcelonista.
Mm-hmm. Segueixes altra secció que no sigui el futbol o...
Segueixo una mica el bàsquet, però molt, molt de passada.
Bueno, aquest any el bàsquet mereix un capítol a part, sí. Mereix un capítol a part.
Sí, un capítol o dos.
O dos.
Perquè, esclar, no és el mateix el bàsquet Lliga ACB que el bàsquet Champions,
Euroliga.
Com es digui, Euroliga, perquè són dos Barces diferents, a més a més.
Hem vist, de moment, dos Barces molt diferents. Llegir, em sembla, ahir o abans d'ahir, que dels tres partits que queden per acabar la primera volta de la fase regular, el Barça n'ha de guanyar dos. 2 de 3, i diumenge ve el Madrid.
Sí, ho tenim pelut. Però bé, hem de tenir confiança, també. S'ha de remuntar això. I
els més pessimistes, el Madrid ens fumarà una lliçà d'aquí que ens deixarà... Què penses, Joan?
Home, penso que serà un partit complicat, però...
Però molt,
El factor camp, esperem que amb el factor camp puguem guanyar.
Uh-huh. I en Jordi, com ho veu, ara que estem estirant del fil del bàsquet?
Són partits... molt especials, i això està claríssim. Els derbis Barça-Madrid, sobretot en bàsquet, són molt especials. Per tant, jo confio en que el Barça guanyarà naturalment, però en tot cas, si guanyés el Madrid no seria perquè hi ha aquesta ratxa dolenta que ha tingut el Barça a la Lliga, sinó perquè perfectament hi ha hagut anys en què el Barça estava arrasant, en què el Barça era invicte i ha vingut el Madrid aquí i aquell partit l'han guanyat. Uh-huh. I més en una Lliga tan igualada com és la de bàsquet, que no hi ha les diferències de qualitat que hi puguin haver en el futbol o en altres esports, no? Aquí està molt, molt, molt més igualat. De totes maneres, jo crec que el que diu el president, que el factor camp aquí ha de ser
com el Palau decisiu, ha de jugar un factor determinant, bàsicament perquè...
I la necessitat,
clar.
De guanyar 2 de 3, un dels dos ha de ser aquest.
Mm-hmm. Dels dos, no està malament per començar. El com es diu, el llistó està força, força elevat. En futbol, bé. Què hem de dir? Què hem de dir? En Joan, què diu?
En futbol no podem dir res més perquè es va guanyant tot, estan assolint més rècords que quan hi havia el senyor Guardiola, i ara el Tito ho està fent molt bé. I aprofito per donar ànims al Tito i endavant.
Mm-hmm. Semblava que se n'anava en Guardiola i s'acabava el món.
Bé, però com que continua...
Hi havia aquella certa sensació,
sistema,
no?
Sí, i és normal que hi sigui, però està clar que el sistema, el grup, l'equip, aquesta filosofia que té el Barça de l'equip, en l'ampli sentit de la paraula, quan es parla de fer equip, una mica la filosofia de la nova junta, fer equip, que no hi hagin personalismes, i això no treu de que el Barça doncs tingui un gran líder al camp, com pugui ser el Messi, o que la penya barcelonista tingui un gran president com és el Joan, però equip, sobretot
l'equip.
Fer equip.
És tan important això, tenir un bon equip com...
Llavors pot venir el Tito, el Roure ha estat un partit, n'estarà 2, 3, 4, i estic convençut de que la cosa funcionarà perfectament bé. Per què? Perquè hi ha equip.
En qualsevol cas, penso que hi ha una paraula que s'ha instaurat força en els últims anys a Can Barça, que és normalitat, no? I ells també l'han fet servir molt de bandera, no? Normalitat. Tenim el Tito malalt, que es recuperi, escolta'm, ja es posarà bé, ja tornarà a estar amb nosaltres... No cal anar a buscar el Pep a Nova York ni portar ningú altre. Hi ha un equip, en aquest cas serà liderat per en Jordi Roura, per l'Altimira i companyia, i aquest diem, abans que parlàvem del traspàs de poders, no? aquest traspàs gens traumàtic de dir, noi, té.
Sí, està claríssim, i en el que és el funcionament de l'equip en quant a jugadors.
Clar que tot ajuda, la trajectòria de l'equip ha ajudat. Sí. No vens de la travessa del desert, en cap dels casos.
El que passa és que no ho veiem i no estem al tanto permanentment, però a nivell tècnic, tots els entrenadors que treballen la cantera, doncs jo estic convençut de que si pel motiu que fos ara vingués un xeic d'aquests àrabs i ens fitxés el Tito, el Roure, ens fitxés en tots els del primer equip i haguessin de pujar els que estan a sota, i penso que ho farien, si no exactament igual, mm-hmm. Déu-n'hi-do el que ho farien, i no crec que alteressin substancialment el rendiment de l'equip. I això per mi és el millor. I n'hi ha moltíssims de tècnics molt ben preparats, i la prova la tenim amb el Tito, aquí hi havia els dubtes que hi havia, potser perquè la gran personalitat d'en Guardiola, no solament com a entrenador, el que va demostrar, sinó tota la seva etapa uh-huh. com a grandíssim jugador, no? I bé, al contrari, els números avalen el fet de que la cosa funciona, si no millor, doncs exactament igual. Per tant, això no ens ha de preocupar.
Sé que és molt difícil valorar-ho, però creieu que estem davant del millor Barça de la història, Joan?
Bé, si no el millor Barça de la història, sí que estem davant del millor jugador de la història, que crec que és el Messi, i crec que serà molt irrepetible.
En això crec que no hi ha dubtes, però com a conjunt, com a trajectòria, com a títols guanyats,
creus? Jo crec que sí, que estem davant del millor.
Es parla molt d'aquell Barça mític de les 5 copes.
No, jo crec que sí, que
estem. Però clar, allò ens queda una mica lluny per uns quants.
No, jo crec que sí, que estem davant del millor Barça de la història.
Uh-huh. Jordi?
Sí, jo també ho crec. Si més no, estadísticament, encara que les comparacions sempre es fan difícils, sí, perquè
de mal fer.
Clar, jo no sé com respondria el Messi jugant amb les pilotes que es jugaven als anys 50, cosides de sí, sí. la manera que veiem en les fotografies sí. i en els camps que hi havia en aquell temps. I, de la mateixa manera, però a l'inrevés, jo m'imagino
que faria en Kubala avui en dia,
que
no?
Si en Kubala, en Pau Descansi, pogués jugar amb les meravelles de gespa que tenim al Camp Nou, amb mm-hmm. tot plegat.
Totes les comoditats que ara tenim i que abans no teníem.
I amb un equip molt ben conjuntat i molt més tècnic, les meravelles que feia llavors serien poc comparat amb les que podria fer ara. Mm-hmm. Ho dic perquè jo particularment soc el mirador del Kubala, però puc dir de qualsevol altre jugador segur. Per tant, comparar es fa difícil. Ara, estadísticament, això és inqüestionable.
Mm-hmm. Si el Madrid no existís, s'hauria d'inventar?
Sí, crec que és l'enemic històric, i si no existís l'hauríem d'inventar. I a més, el Madrid el va crear un català.
Sí, sí senyor.
Sí, sí
senyor.
El grup és fundacional era català, és cert. Això.
No recordarà el nom, Joan, sembla que es deia Juan, no sé què.
Sí, cíclicament els diaris
ho van recordant, no, ara no, jo no ho recordo. Però sí,
els diaris d'aquí, els d'allà no.
No, els d'allà els costa una miqueta més, parlant d'altres coses. La Lliga, com la veieu? Són 16 punts a l'etern rival, ara que parlàvem del Madrid.
La Lliga la veiem molt bé, i crec que hem d'anar seguint aquesta línia i esperar, simplement esperar.
Com a fruta madura, que es diu.
Sí, sí.
Sí, no baixar la guàrdia, precisament anar seguint amb aquesta línia, perquè el pitjor que pot passar és l'eufòria, i ja hem guanyat, ja ho tenim tot al sac, i encara no està ben lligat, per tant, que és un altre dels encerts del Barça actual, i des de fa ja uns quants anys aquesta...
El gran encert, jo diria, el mantenir...
Aquesta modèstia, sí, sí. Aquest, sense ser falsa modèstia, sinó, en tot cas, diguéssim, la humilitat de dir no, hem de treballar cada
tot
dia,
que
hem de guanyar...
Amb el Pep l'havien acusat, d'aquesta falsa modèstia.
Però jo crec que també els resultats estan a la vista. I, a més, que és cert, no es pot anar de superguai per la vida. Llavors
no,
té un tercera divisió sí, i t'elimina sí. de la Copa. Ah, caram,
et baixen no en l'infern de seguida. Mm-hmm. En Pep Guardiola seguirà entrenant? Com ho veus, Joan?
Sembla que el Pep té ofertes d'Alemanya, el Bayern concretament, té també d'Anglaterra, no sé, què decidirà? Deien que s'agafava un any sabàtic i... Més ens falta esperar i ja veurem.
Què et diu el nas?
A mi em fa l'efecte que entrenarà algun equip. Ara, a on, no ho sé.
Uh-huh. Jordi?
Sí, a mi també m'ho sembla. Sí? M'ho sembla. Ell complirà la seva paraula, perquè jo sí que també ho ha demostrat, que paraula només en té una i procura uh-huh. complir-la fins al capdavall, i un cop passada aquesta temporada, molt possiblement doncs, fitxi per algun equip, té la gran sort de que podrà triar. Ofertes no n'hi faltaran, sigui d'equips de lligues importants europees, sigui d'altres lligues, o fins i tot de seleccions estatals, aquell rumor que va sortir de que la Canarinha el volia fitxar, en fi, jo estic convençut de que ofertes no n'hi faltaran, llavors ell triarà de ben segur la que més li interessi, i a més n'estic convençut de que en cap cas triaria fitxar per algú que perjudiqués els interessos del Barça, no hi posar cap nom de cap equip.
Sou dels que penseu i s'afegiu aquell càntic que uns dies vam escoltar a Can Barça, Mourinho, quédate?
Sí, home, jo crec que...
S'apunteu al carro aquest?
Jo m'apunto, si el Mourinho es queda, fantàstic. Aquí l'estimem molt, volem que es quedi.
Tot i que hi ha un component de desgast aquí, eh? Es parla fins i tot que el Guardiola va quedar una miqueta fins als nassos i que alguns cercles parlen fins i tot, en algun llibre em sembla que Mourinho va aconseguir fer fora Guardiola del Barça.
Bé, són en tot cas quedaria a l'alçada de llegendes urbanes.
Això mateix.
Però hi ha una qüestió que precisament uns quants socis de la penya la comentàvem l'altre dia allà a la seu de la penya, i és que veient la gran habilitat que té la junta actual del Barça i el Suïcerreta, per exemple, per lligar tot el tema de fitxatges...
Gran tècnics. Discurs, el que va fer per anunciar tota la qüestió de la malaltia del Tito Vilanova, i que va ser un discurs, escolta'm...
Sí, és un geni.
No estem acostumats a que gent vinculada al món de l'esport, i particularment de l'esport, i més particularment encara si parlem del Barça, que surti davant dels mitjans i ofereixi un discurs... tranquil, coherent, sense alçar la veu...
I sentit, a més a més sentit, sí, perquè hi havia la part de sentit.
Evidentment.
Doncs estàvem comentant que, aprofitant que tenim això tan bo que tenim, i que hem renovat amb el Messi, hem renovat amb el Xavi, hem renovat amb el Pinto, i que les renovacions aquí es fan perfectament bé a gust de tothom, caram, que intercedeixi l'estaf directiu del Barça, que intercedeixi perquè renovin el Mourinho, i que el renovin, doncs, 4 anys més. Tanto per això... Pensem-hi, com que el Mourinho va estar aquí de segon una temporada, cobraríem drets de formació amb el Madrid, o sigui que a sobre també, seria un negoci, sí, tindríem Mourinho 4 anys més, o sigui que no guanyarien gaires més coses, i a sobre cobraríem uns quants calorons. És estupendo, això.
Mm-hmm. En qualsevol cas, ells ja ho han dit, ho ha dit l'entrenador, ho ha dit el propi tècnic portuguès, que donen la Lliga gairebé per perduda, i bé, la dècima és, com diuen els castellans, la tabla de salvació. Veurem, perquè la Champions, senyors, aquí sí que la cosa ja no es tracta d'una regularitat, sinó que aquí hi ha un component sort també, bastant, de que en el moment que et toqui segons quina eliminatòria, que estiguis bé.
Sí, però...
Què us sembla el Milan com a rival, Joan? Què et sembla el Milan?
Bueno, el Milan ara actualment no és tan fort com anys enrere, va setè a la Lliga Italiana. Sembla que, com que juguem primer allà i després al Camp Nou, crec que el podrem superar.
Sí, l'avantatge de camp és important, i bé, de tota manera el que has dit tu, una Champions en el moment en què entra en la fase d'eliminatòries, ja no parlem d'una final, però la fase aquesta d'anada i tornada influeix molt el factor sort, no hi ha el tema de regularitat, que pots punxar un partit i ho recuperes en els dos següents. Aquí és cara o creu, tens dues oportunitats, l'anada i la tornada, i llavors... costa més. Ara, està molt cara, aquesta Champions.
És evident,
jo la veig molt cara. Al veure-la molt cara,
jo diria com cada any, però clar.
Jo la veig un palet més, Un palet més, perquè hi ha tots aquests equips emergents que ara ens sembla que no són històrics i que
tipus
Oporto. Compte, i uns equips que venen de per allà a Rússia, de per allà, que ens sembla que no sé què.
El Shakhtar Donetsk, per exemple.
El Shakhtar ja fa uns quants anys que està remenant per Champions. Per tant, compte de que no és tan senzillet que hi havia abans. Doncs quatre equips bons, el Barça, el Madrid, el Bayern, no sé què, i la resta semblaven que fossin comparses. Això s'ha acabat.
Anem a fer una mica de ciència-ficció. 10:53 minuts, acabant aquesta conversa amb el Joan i el Jordi. Si haguéssiu d'impedir que el Madrid guanyés la dècima, com ho preferiríeu? Eliminant-lo a quarts o semis o amb una final? Què us ve més de gust?
Més igual, que l'eliminin ara,
hi ha una tercera via, que és aquesta que m'apunta el Joan, evidentment. Sí, sí.
Evitar-lo. O que l'eliminem a la final. Jo no m'agradaria trobar-lo.
No el vols ni en pintura?
No. Que el Madrid sempre és el Madrid.
Particularment, com més aviat l'elimini, sigui qui sigui, mira, si és el Barça, el Barça, i si és el Shakhtar o el Manchester, com més bé l'eliminin, doncs més aviat estarem una mica més contentets i, mm-hmm. i no, no, no se'm cau res per reconèixer-ho. Eh?
D'acord, sí, així, sí, 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 sí. El dia 6, dia de Reis, derbi amb l'Espanyol.
Pues sí, el dia de 6 juguem amb l'Espanyol a les 7 de la tarda. Com sempre hi haurà autocar, aprofito per fer propaganda, sortirem a les 5 de la tarda i crec que seria un bon regal de Reis, doncs un 3-0 i cap a casa.
Home, mira, Joan, em sap greu, i em sap greu que sigui en públic, no? Perquè fins ara no he fet més que doncs expressar la unanimitat, aquesta conjunció de voluntats entre socis, aficionats, la Junta i sobretot el president, però t'he de portar la contrària.
Home,
no hi ja, estic d'acord amb ja això, bé, això de 3-0 i cap a casa. 5-0 i cap a casa.
En qualsevol cas, bé, torna a la Lliga després d'aquest parèntesi i torna amb un Barça espanyol que sempre és atractiu i amb una diada de Reis doncs, que també fa patxoca.
Em permeteu ara, feta la broma, jo crec que aquest any serà més difícil que altres anys aquest partit de l'Espanyol, perquè després d'estar allò quasi tocant la segona divisió se li ha vist aquest canvi, potser el canvi d'entrenador, aquest Aguirre.
Sí, la mà de Javier Aguirre
és molt bon entrenador, en opinió particular meva, i s'ha notat aquest canvi de tendència i trobar-se amb el diguéssim, amb el màxim rival ciutadà, el Barça estan amb l'estat de forma que està, que això també motiva molt més els jugadors, i jo veig molt perillós, més que els últims anys, aquest Barça-Espanyol.
I en qualsevol cas ve després d'un període de festes, bé, veurem. Els dubtes sempre hi són, sempre hi són. Surt la vena culer, que es diu en aquests casos. 10:55 minuts del matí. Tornem a la penya, ja per acabar. Heu fet doncs, les jornades aquestes que comentàveu del Quinto Solidari, heu organitzat la cata de vins, la recollida de joguines. A curt, mig termini, què es pot comentar, que pugueu comentar, que no sigui, que no destrossem el factor sorpresa?
Bueno, a mig termini volem organitzar la sortida a Sant Sebastià, mirarem si hi ha la gent necessària, és el 19 i 20 de gener. I després també el 2 de febrer
a Sant Sebastià, per Sant Sebastià,
per Sant Sebastià.
Sí, sí, sí.
I després el 2 de febrer tenim la tradicional calçotada Cal Ganxo, que com cada any anem a la penya a fer-la.
Bé, en qualsevol cas la sortida de Sant Sebastià és una sortida que és molt, com ho diria?
Molt llaminera.
Ah, això, molt llaminera, no sortia la paraula.
Molt llaminera. I hi ha a llarg termini, com que és a llarg termini, tampoc he revelat cap secret. Uh-huh. Sí que hem estat parlant amb l'Ajuntament, concretament amb la Regidoria d'Educació, que tenim la voluntat i hem començat ja a preparar-ho aquest any. Doncs s'ha caigut per dates que la Junta acaba d'aterrar i no era possible. L'any que ve la penya barcelonista vol participar molt activament en el Parc de Nadal, això que es fa per la canalla, i sí, ja sí. Estem començant a preparar coses. Aquí sí que no podem revelar res perquè serà sorpresa i jo creiem que serà molt, molt, molt atractiu per la canalla i pels culers en general, i ja d'alguna manera ja estem treballant. Imagina't, ja estem fent plans per fer qüestions concretes que seran d'aquí un any, però d'això es tracta, de treballar en previsió també.
En qualsevol cas, la il·lusió i la motivació que no falti, I tinc la sensació que aquesta Junta ha entrat amb aquest esperit.
Jo particularment
crec que sí.
Almenys s'intenta. Sí, sí, s'intenta. Tota la Junta està treballant molt, estic molt content, dono les gràcies a tota la Junta.
I bé, i endavant. I sort, també, parlàvem del component sort, que també fa falta.
Sí, a vegades la sort influeix molt, però molts cops també la sort te l'has de treballar.
S'ha de buscar. Doncs amb en Joan Carbonell, amb en Jordi Cubillos, bé, hem posat, com es diu en aquests casos, també una miqueta de fil a l'agulla sobre la nova perspectiva que sembla que s'obre en aquesta penya barcelonista de Sitges. Bàsicament, volíem que saludessin a la parròquia, com es diu també, i que expressessin el que volen fer també ara en els propers anys. Que això és per quants anys?
Per quatre.
Què diuen els estatuts?
Els estatuts diuen que el període que s'elegeix cada junta és per 4 anys.
4 anys. No voleu mirar més enllà d'aquests 4 anys. De moment...
En principi no.
En principi no.
Una mica com el Barça, partit a partit.
Partit a partit.
No mirem el final de la Lliga, mirem el partit que bé, o sigui que... La mateixa filosofia del Barça, que li ha donat molts èxits, per cert.
Molt bé, molt bé. El 2013 li demaneu alguna cosa en especial, a part de que estem bonets de salut.
Això és el principal, i més passant tot el que hem estat passant el primer equip del Barça, sobretot. Molta salut per tothom, pels socis del Barça, pels que no són socis del Barça, pels de la penya, i fins i tot pels rivals, que hi hagi salut. I si pot ser una mica de prosperitat, allò que un il·luminat va dir un dia, una frase que es va fer famosa, diu, veo brotes verdes, doncs tant de bo sigui veritat aquest 2013 per tothom, per tothom.
Doncs amb els millors desitjos acabem. Joan, Jordi, moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
I que tingueu una bona entrada d'any.
A vosaltres, moltes gràcies.
Arribem pràcticament a les 11. Notícies d'aquí uns momentets amb la xarxa. Tornem de seguida. Adéu-siau.